Continguts en xarxa.
La Unió Europea és un dels majors importadors de productes d'algues i macroalgues a nivell mundial i el foment i l'increment de la producció d'algues és considerat per la Comissió Europea com un objectiu estratègic orientat a la sobirania alimentària i també com a eina d'adaptació i mitigació de les explotacions aqüícoles davant els efectes del canvi climàtic. Els resultats de les proves pilot del cultiu d'algues fetes a les badies del Delta de l'Ebre i a les instal·lacions de Calirta Té a la Ràpita apunten que l'explotació comercial de macroalgues a Catalunya es podria iniciar aquest 2024. Els resultats també han servit per elaborar una guia destinada a orientar les persones titulars d'explotacions aqüícoles que es plantegin cultivar macroalgues a les seves instal·lacions. Per parlar-ne tenim a Ignasi Gairín, investigador del programa Aqüicultura de l'IRTA, a la Ràpita. Benvingut.
Hola, molt bon dia.
Comencem pel més bàsic, per la gent que ens escolti i no sàpiga ben bé de què estem parlant. Quan parlem de les macroalgues i per què són tan importants?
A veure, estem parlant de la base de la piràmide tròfica, estem parlant d'un cultiu que està aprofitant les sals minerals que podem tenir a les badies del Delta de l'Ebre, que són aigües que surten dels arrossars, i per tant aquests nutrients, nitrats, fosfats, fan aflorar cultiu tant de fitoplàncton pels musclos com de macroalgues. Aquesta és l'oportunitat que estem intentant aprofitar.
Molt bé. Llavors, diríem, ara mateix entenc que aquestes macroalgues, com passa amb altres coses, haurien de néixer, diríem, de manera lliure, però no funciona i s'ha de fer en format d'aqüicultura.
Sí, realment, o sigui, a Europa estem en un continent on l'aprofitament de les macroalgues és minoritari, però hi ha altres parts del món, especialment Àsia, on hi estan traient un gran profit. El cultiu d'algues que hem dut a terme durant l'any 2024 i també a finals del 2023 són cordes on tenim un esqueix, tenim una plàntula i comença a sortir allà el creixement de macroalga. I això és el que s'ha instal·lat tant a les badies del Delta de l'Ebre quan no tenim musclo, que és a l'època d'estiu, el musclo té un limitant, que és la temperatura, i aquest escalfament global, a partir de 26 graus, el musclo es comença a debilitar i, per tant, l'hem de vendre. Aquesta oportunitat que genera durant els mesos de juliol, agost i setembre és que les bateres de musclo queden buides i podem aprofitar les altes temperatures, que són les millors condicions pels creixements de les macroalgues.
Molt bé. I llavors diríem, aquestes macroalgues, quan es produeixen, de què serveixen? Quin és el seu benefici posterior? Quin és el primer pas?
D'acord. L'ús que li podem donar a les macroalgues és múltiple. O sigui, són usos que tant poden... Hi ha moltes persones que ens puguin escoltar, que puguin estar més relacionades amb el nom de wakame. D'acord? Nosaltres també a la Mediterrània podríem fer algues autòctones que podrien anar també amb la mateixa destinació, tant alimentació directa humana, però també s'aprofita amb alimentació animal, són utilitzades en cosmètica i també s'estan trobant components que podrien tenir aplicacions en biomedicina.
Mm-hmm. Ara em deia el nom d'una macroalga, no?, d'aquestes. De quins tipus n'hi ha? De quins noms hi ha? O ho fem d'una altra manera? Quina diferència hi ha entre les algues i les macroalgues?
A veure, les algues podríem diferenciar les que serien les microalgues. Microalgues estem parlant de coses més petites de 10 micres. Això serveix per alimentar ostres i musclos que tenim aquí creixent al Delta de l'Ebre. Serien microalgues. Però si ja anem a parlar de les macroalgues, són aquestes algues que podríem veure a la costa nedant, i aquí a la Mediterrània estaríem parlant amb diferents espècies d'ulva, d'acord? Tenim la ulva lactuca, la ulva rígida, i una experiència que també hem dut a terme i que ha funcionat molt bé és la ulva onoi, on hem vist que en bones condicions de temperatura, de calor a l'estiu i amb unes bones també quantitats de nutrients, com he dit abans, de nitrats i fosfats, aquestes macroalgues, mostrejant-les cada setmana, estan duplicant la seva biomassa. Això setmanalment, per tant, a l'època d'estiu, associa el cultiu de macroalgues amb aprofitar unes condicions de temperatures elevades, hi ha una sincronia molt alta, a més de, com he comentat també al principi, anem a mirar una mica la base de la cadena tròfica. Són organismes que aprofiten directament les sals minerals que troben en el medi aquàtic, que són també aigües que ja venen dels arrossars enriquides amb aquest nitrat i fosfat, que són necessaris. Per tant, les algues necessitarien unes bones temperatures elevades, aquestes sals minerals i, evidentment, la llum del sol que els permeti el creixement.
Molt bé. I diríem, per als profans en aquest tema, quan parlem d'algues i algues grans, potser a molta gent li ve al cap la importància de la posidònia. No estem parlant d'això, en tot cas?
No, realment no estaríem parlant de la posidònia a nivell de consum i aprofitament de cara a nosaltres o de cara a l'alimentació. La posidònia sí que estaria treballada per veure si podem afavorir la seva... No ho estem fent des de l'IRTA, però sí sabem companys que ho estan treballant. Afavorir altra vegada la proliferació de posidònia en els nostres sòls sorrencs, perquè quan arribin temporals de llevant, quan va arribar el Filomena, quan va arribar el Glòria, la posidònia ajuda a que aquestes sorres de fons no es movin tant. Ajuda a fixar i, per tant, evitaria l'erosió de totes aquestes platges que, quan ve un temporal fort, ens emporta la sorra aigües a dins. La posidònia tindria una altra aplicació, però no és la que estem treballant des de l'IRTA.
Molt bé. Simplement era per aclarir, perquè potser és una de les algues, diríem, que la gent li pot venir al cap.
Sí,
centrem-nos en aquesta prova pilot que han fet aquí al Delta i en les instal·lacions de l'IRTA a la Ràpita. En què ha consistit exactament? I quines conclusions han tret que els fan pensar que aquest 2024 mateix ja es podria fer aquestes explotacions?
Sí, nosaltres el que hem fet serien, perquè ens puguem entendre, tenim tancs, tenim aigua, per tant hem fet unes proves a dins les nostres instal·lacions. En paral·lel s'han dut a terme també assajos a les batees, que són les grans infraestructures que volem aprofitar a les èpoques de calor. Se'ns ha donat una casuística que també hem de pensar que hi ha depredadors de les algues a la mar, per tant, els creixements han sigut més aviat pobres, més aviat minsos, i el que hem de veure és quina manera podem aprofitar les batees que queden buides durant els mesos de juliol, agost i setembre, quin tipus de sistema de cultiu podem utilitzar i també quina alga podem cultivar a fi efecte de millorar els resultats que hem tingut el 2023, que, com dic, no han sigut tan espectaculars, no han sigut tan favorables com els que sí hem tingut a dins les instal·lacions de l'IRTA, però a dins les instal·lacions de l'IRTA, evidentment, no tenim aquests depredadors, a dins les instal·lacions de l'IRTA tenim uns tancs, per tant, han tingut unes condicions molt més òptimes i hem pogut fer un seguiment molt més exhaustiu a nivell de nutrients, a nivell de temperatura i a nivell de lluminositat. Ara, el desafiament és com traslladar aquests bons resultats que hem tingut a l'IRTA a dins d'instal·lacions a terra, com traslladar aquests bons resultats a mar, a les badies, per tant, aprofitant unes batees que juliol i agost, com dic, queden buides.
Per tant, diríem, la prova pilot continuaria, en certa manera, no?
Sí, la prova pilot continuaria, però així com l'any passat vam sortir del res, sortíem del zero. Ara ja partim en el 2024 d'uns coneixements de condicions, de creixement, de necessitats. Per tant, seria un segon pas dins d'aquesta prova pilot, adaptar-nos al que seria el medi aquàtic de les badies i seguir fent també prospeccions amb altres tipus d'algues, no només la ulva, la tuca, la ulva rígida, la ulva onoi, sinó també obrir la porta a altres algues que podria ser el còdium, que podria ser la tacilària.
I com deia al principi també, heu elaborat una guia per a aqüicultors perquè puguin animar-se a cultivar aquestes macroalgues. Què hi ve a dir aquesta guia?
Aquesta guia començaria a parlar de quina manera pensem nosaltres que hauríem de treballar, quins serien els paràmetres que hauríem de fer com a seguiment de cara a optimitzar el creixement d'aquestes macroalgues, com s'haurien de manipular, perquè clar, són organismes que a vegades, depèn de com els movem, podem trencar, els podem estar estressant i dificultar l'òptim creixement d'aquests organismes. Per tant, es tractaria una mica de seguir implementant, de seguir complementant aquest primer esborrany, aquest primer mètode que hem elaborat de cara a quina seria la manera amb la que hauríem de cultivar les algues aquí fora, les bateres de les badies.
Molt bé. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Ignasi Gairín, investigador del programa d'aqüicultura de l'IRTA a la Ràpita, per explicar-nos aquest prepilot i les seves conclusions.
Ha sigut un plaer poder-vos atendre i també ens anima molt el fet que aquesta temàtica pugui estar despertant interès a la societat. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Continguts en xarxa.